Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Quart d'onze del matí, què tal? Com estan? A mi què m'importa? No, és la frase amb la qual vàrem acabar la conversa amb en Roman la setmana passada des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbeig, número 16. Era una frase, una expressió tan col·loquial moltes vegades a una determinada edat, la mi que m'importa, que d'alguna forma ens va servir per estirar un fil que feia referència a la responsabilitat dels pares, a la dels mestres, a la d'escola, a la socialització. Bon dia, Roman.
Bon dia.
Així es denomina aquest període en què el nen o la nena comença a desenvolupar-se en societat.
Sí.
Encara que sigui en la societat a la seva mida, per dir-ho
que és l'escola.
Que és l'escola. Sí. Socialització.
Sí, sí.
Molt bé. Una expressió com a mi que m'importa, què significa? Dit així, mam, com allò, com alguns pares deuen escoltar per primera vegada en algun moment, que el fill o la filla els diu, i a mi què m'importa?
Sí, a veure, home, això pot venir, per posar-ho gràficament, de dues maneres. O al començament, quan diu, a mi m'importa el meu, i satisfer el meu, i ja està, i els altres ja s'ho faran. O sigui, de més petit, o ja l'adolescència, que també, no? A mi m'és igual perquè jo vull el meu o et penso darrere el meu i a mi m'importa el meu i ja està.
D'acord. Té molta importància una frase com aquesta?
A veure, no és tant la frase com el que pot tenir darrere, no? Jo crec que, per exemple, en el cas de la infància, s'ha d'anar treballant, justament. Per què t'ha d'importar? No? Per què t'han d'importar els altres, per què serveixen els altres, com et vincules amb els altres, quan necessites els altres.
D'acord.
I em sembla que no és...
Això forma part de la socialització.
Efectivament. Efectivament. Que diríem que això, que si t'importa, o si tu també li importaràs als altres, i això segur que a tu t'importarà.
D'acord.
No? Importar als altres t'importarà.
També t'importarà.
Sí. I són, diríem, jo crec que està molt bé que la pregunta que planteja és, i jo per què caram haig de renunciar, no? a les meves satisfaccions egoistes, diríem, no?
Havíem d'arribar a la paraula,
sí.
Perquè aquesta és una altra de les... Bé, no és pecat capital,
no.
Oi? Però en qualsevol cas, cada vegada que es parla d'una actitud egoista, és evident que es parla des d'un sentit absolutament pejoratiu pel que té de... d'exclusió respecte al context en el qual un es mou, no? I el no tenir un consideració de cap mena.
Sí.
Això no, diguem-ne que això des d'un punt de vista de riquesa personal no és massa bo.
A veure, en principi no, i del punt de vista de la socialització tampoc, però és un egoista peculiar, seria més aviat egocèntric, no? Més que egoista.
D'acord.
Perquè egoista és el que no vol, o sigui, que vol quedar-se amb el seu i no pot compartir-ho amb ningú i que només té en compte el propi.
D'acord. Aquesta matització ens servirà, és a dir,
sí.
Un egoista és el que no li agrada massa compartir les seves coses?
Efectivament.
D'acord.
Sí, que només té en compte el seu.
D'acord.
I el de l'altre no figura.
D'acord.
Per res.
I un egocèntric és aquella persona que només es té en compte ella mateixa.
Sí, sí, però que, diríem, són matisos, eh?
Sí, 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 perquè hem de suposar que una cosa va amb l'altra,
sí,
molt sovint,
van
molt lligades, no?
Aleshores, perquè és veritat que viure en societat i tenir en compte l'altre implica renúncies, i implica respondre a la pregunta de a mi què m'importa, no? M'ha d'importar alguna cosa, perquè si no, no ho faré. sigui, és tonteria. D'acord. No, o sigui, fer-ho per fer-ho és tonteria. Mm-hmm. O sigui, ha d'haver-hi motius, i n'hi ha. I n'hi ha.
Per fer coses pels altres, de la mateixa manera que per esperar que els altres facin coses.
Efectivament. O que hi ha coses que les fem conjuntament, això que deies tu, de la riquesa.
Mm-hmm.
No? Se m'enriqueix molt la vida si els que estan al meu voltant, si em puc compartir coses, perquè així com jo puc cedir o donar o aportar, els altres mm-hmm. també m'aporten. Però no pot ser una pura teoria, no pot ser una assignatura. És educació, però no.
Entès.
Ha de formar part.
Anàvem per aquí,
sí.
Perquè una actitud egoista s'aprèn, les circumstàncies la porten, és gairebé intuïtiva, consubstancial, depèn de la manera de viure de cadascú.
A veure, diríem que...
Perquè ens has deixat molt clar que no s'ensenya el no-egoisme, per dir-ho d'alguna manera.
A veure, el que passa és que el no-egoisme no, però sí s'ensenya i s'experimenta la socialització, que és el que obre portes als altres, no? D'entrada i de sortir. Mm-hmm.
Una persona pot ser tímida i no cal que sigui egoista. Eh?
Efectivament.
D'acord.
I una persona pot ser no, més aviat fòbica, aleshores mm-hmm. no? Evita confrontar-se o relacionar-se o que el vegin massa, però no és exactament el mateix, no? No és que no li importi, és que bueno, té uns trets de caràcter que no li afavoreixen mm-hmm. les vinculacions.
D'acord, i una persona pot desenvolupar-se bé en societat i a la vegada tenir una característica egoista?
A veure, és necessari, o sigui, l'egoisme és important. Diríem, també ens hem d'atendre a les nostres necessitats i al que necessitem, perquè o sigui, no ens podem buidar en els altres i no satisfer. I moltes vegades hi ha petits conflictes.
En l'afirmació de la personalitat hi ha un punt d'egoisme.
Sí.
I ha de ser, perquè si no, suposo que,
no
que el qui no es tingui per res, doncs no.
Exactament, tampoc, exactament.
D'acord. O sigui, en l'afirmació de la personalitat hi ha un punt d'egoisme millor. Qui estic jo?
Sí. A veure, per dir una frase d'aquella sí. que es diu en un tòpic, si no estàs bé amb tu mateix, no pots estar bé amb els altres.
D'acord.
Vale. Bueno, no és tan així, però algo d'això hi ha. Efectivament, si tu no et tens a tu en consideració, quina consideració tindràs per als altres, no? És a dir, després hi ha que de vegades justament, no? Que allò de tratar el pròximo
com t'agradaria que et tractessin.
Sí, sí. L'altre dia li vaig dir al rei, a la pacient, li dic que sobretot a mi no em tractés com es tractava a si mateix. Em faria un gran favor si no ho fes, perquè em posaria tremolada.
Sí que és cert que hi ha dites, i trobaríem segurament dites populars adaptades a tot o que més o menys justifiquen totes les coses.
Sí.
Però ens diràs com sempre allò de la balança,
sí.
I et ficaríem també exemples concrets. Un fill únic és un nen o una nena més egoista que uns altres?
Jo, no necessàriament.
No necessàriament?
No necessàriament, però sí és cert que un fill únic és una persona molt més acostumada a tractar amb adults. I aleshores...
En quin sentit?
I són... O sigui, tenen molt més llenguatge, són més tendents a les racionalitzacions, de vegades tenen un punt una mica adultomòrfic, no? Agafant, perquè clar, o sigui,
A qui veuen més agafen...
Clar, si sempre estan lidiant... A veure, és el mateix que o sigui, un primer fill respecte a un segon fill. O sigui, el primer fill l'eduquen els pares, el segon fill l'eduquen els pares i el germà gran.
I el germà gran.
Però, si més no, parlaven de la convivència,
sí.
o de la presència.
Uh-huh.
Aleshores, o sigui, un infant criat entre adults, bueno, marca, té unes altres connotacions. No? És a dir, no necessàriament les egoistes, no necessàriament. Jo, de vegades, és més la cosa com més racionalistes, més adultomòrfic, uh-huh. no? Si, agafen preocupacions i interessos que no són els propis ben bé dels nens.
D'acord.
O sigui, els nens els és igual i mm-hmm. aquest està... I com és que tal no va venir, no va fer? Mm-hmm. I l'altre dia, i a mi què m'importa, no?
Però... En canvi, és molt clàssica l'imatge dels dos germans. Mm-hmm. Un que no vol deixar les coses a l'altre que se'n rebia perquè no li deixa.
Clar. aquí sí, perquè fixa't, efectivament, el fill únic no té amb qui...
No té amb qui, diguem-ne, compartir barall, això mateix.
Ni barallar-se, ni envejar...
Diguem-ne,
ni...
les joguines no les ha de compartir ni deixar amb
exactament,
ningú.
Exactament.
Òbviament sí que les deixarà perquè té amistats i té relacions,
sí,
etc. Però...
I aquí s'escoltarà els pares que li diran que s'han de deixar, ah, perquè no sé, sí, no et puc donar tot, perquè tal... I tots són, diríem, explicacions i argumentacions que el nano escolta, però no té la vivència, això, dels germans, uh-huh, de la rivalitat, de la competència, que és el que modera una mica aquestes...
D'acord. No? Quan poden saber els pares, diguem-ne, que aquesta determinada afirmació de la personalitat, o aquest puntet d'egoisme que tots portem a dins i és necessari que portem a dins, està creixent més del compte, per dir-ho així.
Això es veu quan comencen a aparèixer conflictes, perquè, diríem, no, un altre cop, en la socialització, és a dir, en el joc amb altres nens, hi ha altres nens que es queixen o que no volen jugar amb aquest nen o amb aquesta nena perquè no té en compte lo dels altres, perquè mana massa, perquè sempre vol que es faci el que ell o el que ella diu. Un exemple que moltes vegades poso és aquest, el de, no, un que només vol ser mestre o només vol ser papa, o no, els altres diuen, pues no juguem més, perquè d'alumnes ja ho som cada dia, i de fills també, o sigui, tots volem ser papes i mames i mestres, no, el que mana, vaja.
D'acord. És a dir, quan sempre algú vol assumir el rol de dalt de tot, per dir-ho d'una forma.
A veure, el més llaminer,
el més llaminer.
No, el que tots volen, diu, bueno, aquest per mi, sempre i cada vegada. I els altres diuen, pues, no jugo amb tu, no? O li diuen, amb tu no es pot jugar, perquè sempre, no, és una frase,
és un tòpic, sí, és cert, tòpic, també és una altra frase, amb tu no vull jugar.
Amb tu no, sí, perquè sempre s'ha de jugar el que tu vols.
Això defineix una personalitat o defineix, diguem-ne, una mala socialització?
Vale, està bé la pregunta. És com tot, diríem, això va, si això cristal·litza així, si això queda arrelat així, doncs serà això i no una altra cosa. Diríem, si això es pot agafar com una manifestació de, u, algo que a nivell de lo familiar no acaba de rullar tot el fill que hauria d'anar, hi ha alguna de la socialització que tampoc s'acaba de materialitzar, si ho podem agafar així i es pot, diríem, entomar, treballar, doncs pot reconduir-se, no? O matisar-se més.
Perquè aquí també pot haver més d'un paper, el nen o la nena pot ser especialment sensible i donat a determinades persones...
Tenir,
diguem-ne, el fet allò de socialitzar-se o de compartir les seves experiències o els seus béns materials amb algunes persones determinades, sinó
sí.
A casa sí es pot comportar com una, i en canvi a l'escola.
A casa sí, a l'escola no. El que passa és que, bueno, a casa aquí amb els germans, normalment
no,
si ho fan,
no.
Si ho poden fer amb els germans, a veure si no podran fer amb uns altres.
D'acord.
Que a més són molt més simpàtics, més agraïts. Que no passa als germans.
D'acord, t'ho preguntava perquè està clar que és a l'escola on es manifestarà més això, perquè és on un, diguem-ne, socialitza molt més que a casa, no?
A veure, sí, és on es fa més palès tot això, efectivament.
D'acord.
I si hi ha un mestre...
Que els hi diu als pares.
Efectivament, que pot posar sobre la taula aquesta qüestió i dialogar amb els pares, és que he notat, ho veiem moltes vegades, hi ha algunes paralles que té o que no arriba a entendre, que es posa com molt rígid... No, i poder anar entomant amb els pares aquesta qüestió, de manera que, a veure, que els pares, per una banda, s'assabentin, comparteixin el que es pugui compartir i es plantegi, bueno, opcions, no, o camins per anar transitant.
D'acord, perquè es pot donar el cas, com alguna família podria explicar, de dos germans que no s'assemblen en res, tampoc en aquest aspecte.
Sí, pot ser, sí. No, els germans donen de vegades fins i tot amb bessons
que viuen en el mateix, òbviament, en el mateix context, en la mateixa casa, en el mateix entorn familiar, etc, però que a l'hora d'arribar a l'escola el seu comportament a l'hora de socialitzar-se és radicalment diferent.
Sí. No, si la germanor
no implica
paritat, no? Homologia,
sí,
no?
Sí. A l'adolescència les coses funcionen d'una altra manera en aquest aspecte.
A veure, a l'adolescència sí que apareix tot el component aquest de reafirmació, de recerca de la pròpia identitat, no? I una pregunta més potent de per què faig jo les coses. O sigui, perquè la mama diu no hi ha prou, no? Perquè el papa es posarà content, tampoc. Perquè això infantilitza, diríem. No? No fa gran, això no ajuda a créixer, no? Jo haig de saber per què faig les coses i més val que passin per aquí i més val que vagin responent a aquestes coses, perquè si no el que els hi queda és justament una actitud molt infantil a la vida.
I l'adolescència també és una edat de la mica m'importa?
Clar, sí.
Més que o en un altre registre o en una altra dimensió?
Jo crec que a més aquí ja ve més materialitzat, no? Els pares diuen no sé què, diuen no, és que a mi això no m'importa, a mi el que m'importa és això, això i això, i els pares diuen però això no serveix per res, diu bueno, tu t'ho penses, però jo sí que li dono importància i per mi els amics són el primer. Bueno, també aquí trobem una sèrie de
sí,
tòpics.
De tòpics molt, sí, també molt marcats.
El que importa són els amics, s'ha de viure la vida, bueno, una sèrie de... Però bueno,
perquè, sí, sí, veure, de frases lapidàries que sí, serveixen per...
Sí, que il·lustren, no? Una mica el moment aquest de la vida. Però jo crec que efectivament que s'ha de fer les coses amb un cert, una certa convicció personal, un cert convenciment. Si un diu per què fas això, no, perquè em va dir el pare que ho fes, vull dir, dius, bueno, però quin argument és aquest? No? Diríem, és diferent que un digui que té en compte el que li ha dit el pare i creu que això que diu el pare ja està bé i ho assumeix com a propi, però ja és molt diferent que dir que ho fa perquè ho ha dit el papa. Ho fa, i a parer ho fan molt els adolescents, no? O sigui, a casa tenen l'altra cara, sí, no, a mi m'és igual que jo no. I quan van i diuen, no, és que això sí, és molt important el dels altres, perquè clar, no es pot anar així pel món. I diuen, agafen els arguments dels pares i es mantenen davant dels altres companys, no? I quan estan a casa es posen a l'altre pol i fan i això és molt interessant, perquè els pares de vegades es piquen molt. L'adolescent de vegades fa els diferents papers de l'auca, no? Però per fer-li dir a l'altre arguments que després li vindrà bé amb ell, no? I tu per què estàs tan segur d'això que dius? Home, estic segur per això. Ah, vale, mira ja, ara ja veig perquè es pot estar segur per alguna cosa, no? I quan li preguntin a mi, estic molt segur d'això, per què? Home, per què tal? I assumeixen, són esponges crítiques i que fan amalgames o unions o articulacions pròpies i personals, però que xuclant de tot arreu.
Que volquem d'un lloc a l'altre. En Eugelus hi ha un punt d'egoisme?
Sí. Sí. Clar. És un problema amb el rival. O sigui, és un voler tota l'estimació. No? Tot per mi. Però bueno, hi ha qui diu que forma part de l'estimació, no? El tenis és que sense gelos no hi ha estimació.
Quan dius, hi ha qui diu, és que a l'especialista no li sembla un argument
és que
massa bo.
Tot el que són generalitzacions, a veure, hi ha gent que et diu que no, que no.
Perquè també l'adolescència és una època de, diguem-ne, de rebel·litat manifesta, sí. en molts casos i en molts àmbits diferents, no?
Sí, sí, i també d'enveges, i d'actituds molt crítiques, i de competència i rivalitat, sí. I també es rivalitza per afectes, es rivalitza per influència o per lideratges, i es vol, però diríem, jo crec que tot el que porta a, o sigui, tot això és tenint en compte l'altre. No és purament egoista, és perquè l'altre importa, i hi ha altres que miren i altres que escolten, està ple de gent, no? és molt social.
Sí, sí, la importància dels altres en les actuacions pròpies.
Aquí estem. Després, o sigui, sempre és necessari un cert equilibri entre la relació amb un mateix i la satisfacció de lo propi i el vincle social i el vincle amb els altres. Perquè, bueno, ha d'haver-hi, ha d'estar més o menys balancejat, perquè no, si no, tot ha d'haver conflicte o problema, no? Si una persona està sent que es dona massa als altres i que està responent massa al que els altres necessiten o volen, i no està tenint a lo propi, doncs és una persona que pateix, és una persona que arriba moments que troba una espècie de sense sentit horrorós, i bueno, també es veu molt en moltes, es pot arribar a una cosa francament neuròtica.
D'acord, perquè de la mateixa manera que tu sempre ens dius, bé, hi ha una edat en què no es pot fer sempre allò que el pare i la mare vol, també hi ha una edat en què dependre gairebé sempre del que fan els altres o de com els altres poden veure les actuacions pròpies, tampoc no és bo. Pensar sempre en si allò que un fa serà ben vist pels altres o serà motiu d'integrar-se o no integrar-se en un determinat grup o en una determinada colla d'amics, això tampoc no és bo.
A veure, aquí tornem a lo dels equilibris, no? Si un sent que per trobar-se més bé ha de renunciar a algunes coses per incorporar-se a un grup que per altra banda li satisferà de formar-ne part i de les activitats que farà, dius, bueno, no? Ben val, és un bon negoci.
D'acord.
Entre la inversió i el rèdit, no? Hi ha una relació favorable.
Uh-huh.
El problema és quan és al revés, quan aquestes relacions requereixen una inversió d'esforços i el rèdit no està molt clar o representa un empobriment del jo de la persona. No? No? És a dir, això pot portar a la inanició, no? a morir de manca d'aliment. Uh-huh.
D'estim,
no?
D'acord.
Perquè si no atens, si no t'ocupes, si no et satisfàs, doncs acabaràs punxant. No?
D'acord, i els pares poden pensar, està fent pels altres o que no fa per nosaltres?
Bueno, sí, segurament.
Segurament.
Sí, es fa, o sigui, la confiança fa fàstic, això per una banda. I en l'adolescència, més. Ara, més endavant ja, en principi, no? Ja com adults ja hauria de
recol·locar-se de nou la situació.
Sí, s'han de poder també fer.
La setmana passada ens parlaves, bé, que l'escola, si tot es reduís senzillament a l'aprenentatge
cognitiu de les
lletres i els números, hi ha moltes altres coses. I ens assenyalaves precisament que en època de l'adolescència és un dels moments en què totes aquestes altres coses
passen per davant
o condicionen enormement tot el que és l'aprenentatge lectiu. Sí. I segurament molts pares es veuen enormement preocupats pel fet que aquest entorn està desconcentrant. És normal?
Sí que és. Ara, efectivament, està desconcentrant i els pares els està desconcertant. Perquè realment, o sigui, tantes coses que van canviant i el lloc, la manera d'estudiar, les formes, varien moltíssim. Inclús que les experiències i les vivències dels propis pares, inclús els que han estudiat, són molt diferents. I, no? I clar, dius, bueno, escolta'm, no, però no treballa, però no, jo me'n recordo que no s'ha tirat un cap de setmana en sa vida. Dius, bueno, i treus 7 i 8.
Sí.
Diu, però te'l regalen, perquè no pot ser. Diu, pues sí, pot ser, és el que hi ha. I ells ho saben, ells justament, o sigui, els adolescents tenen molt que estan permanentment mesurant i adequant-se a, no? O sigui, si ha tret un 8 en un, si l'altre ha tret un 0, doncs...
D'acord, doncs ja en tindrem prou.
I ja fer una mitja, no?
Una estratègia.
Sí,
d'acord.
Sí, i de fer-ho just. I...
Perquè sí que és cert que allò que poden pensar els pares, escolta'm, és que si s'ho passa bé, està desconcentrat. I si ho passa malament, és evident
també,
que també ho està.
També.
O sigui, que sí, te pongues com te pongues.
Bueno, és qüestió d'equilibris, sempre. És qüestió d'equilibris. I en tot cas, el que sí, si no es tracta de situacions de risc o de perill, em sembla que sempre més val donar-li el marge de confiança a l'adolescent.
D'acord.
Perquè o sigui, segur que té molt més referències de la seva realitat que no pas els pares. Perquè els pares, o sigui, estan per fora o tenen referències de fa 30 anys.
Sí.
Que fa 30 anys eren magnífiques, i a part són referències adolescents, no adultes, perquè els pares no diuen, no, és que jo me'n recordo que quan jo tal, però aquest jo tenia 16 anys. O sigui, no és un adult. I ara el pare sí que és un adult. Aleshores ha de tenir referències adultes. Els propis pares, bueno, moltes vegades tampoc serveixen massa, no, diguem, no, per la mateixa raó,
no.
Perquè eren contextes molt diferents. Amb la qual aquí, com sempre diríem, sobretot amb el primer, doncs s'ha d'anar improvisant i innovant per part dels pares.
I aquí el mestre també hi juga? O no hi juga tant? O l'escola, quin paper juga en tot això?
Jo crec que importantíssim.
A l'adolescència també?
Bueno, sí, tu... Pensa, jo crec que encara més, sí, perquè just el propi professor és objecte de totes les crítiques. Com es vesteix, com diu, com parla, què fa, com pensa. Jo crec que inclús és important que el posicionament del professor es vegi, vital, no vull dir exactament polític, però sí diria una mica ideològic, la seva manera d'entendre les coses, i que pugui ser no la manera, sinó una. És una manera de veure-ho. No? Aleshores, què passa? Que els adolescents, uns diuen pues sí, i uns altres diuen pues no.
No.
Però tot això ajuda que l'adolescent sàpiga què pensa, amb què comulga i amb què no, en què s'hi sembla i en què es diferencia. I això és molt interessant. A més, jo crec que els professors convé que s'hi posin.
O sigui, no creuries tant en aquesta època en la figura d'un professor, diguem-ne, relativament neutral.
No hi ha neutralitat possible. Perquè vindries vestit amb una bata.
Sí, sí.
No? O sigui, si el professor porta una arracada, doncs ja està. Has vist? Porta una arracada. Què vols? Què vols amb un tio que porta una arracada? No hi ha manera. I nosaltres diuen, aquest sí que s'ha enrotllat. Porta una arracada, un altre diu, mira, ja veus, és igual si portes arracada o no, perquè és un borde.
D'acord.
Amb arracada o sense. L'arracada és complementària. Sempre dic jo que, i aquí tens, no? I opinen, i critiquen, i comparen. I això és una socialització, també. El que sí crec també que el professor tampoc ha de ser neutre en quant a posicionar-se o intervenir en molts dels comportaments i de les actituds, sobretot en els vincles, dintre del grup, en el pati.
Clar, però ho té més difícil.
Sí.
Perquè, com ens has dit fa un moment, és una figura més qüestionada.
Sí.
Diguem-ne d'entrada. Segurament o pas del temps també ajuda que tothom recol·loqui les peces, i aquell professor que potser per alguns és molt subjecte a crítiques al primer mes del curs, potser acaba el curs i aquell mateix que ho criticava el veu ara amb una altra perspectiva, no? Però
podria ser.
Però en qualsevol cas el professor, diguem-ne, que ha d'exercir un paper molt més complicat des d'un posicionament, diguem-ne, més subjecte a la crítica dels alumnes.
Sí,
sí,
però per fet que són adolescents i que està allà davant i és un adult. Ara, ja només amb, aquí,
només
amb
això
ja està.
Ja està.
Ja està. O sigui, no hi ha sortida. S'ha de passar per aquí. Però diríem, la manera, per exemple, no tot el tema del lideratge del professor, de l'ascendent del professor, l'autoritat, si volem. Doncs se la guanyarà a base de justament, no? de posicionar-se, de donar a conèixer la seva perspectiva de coses, i no pas apuntant, o sigui, o fent al·lusions al respecte que sempre s'ha de tenir a un professor, o sigui, perquè tot això és en buit, o sigui, és no funcionarà. En un altre moment sí funcionava, en altres èpoques, però no. I en altres èpoques funcionava si anaves darrere, a més, baixant la canya, perquè si no, o sigui, o donaves amb la destral o tampoc. Un que digués, un dia us quedareu, un dia, dius, sí, si no arriba el dia, vull dir, van fent, perquè és així. Aleshores, que la manera de guanyar-se el respecte dels adolescents i que sigui reconegut com a autoritat és a partir de les seves intervencions, a partir del respecte que els hi tingui als alumnes també. Que de vegades escoltem unes coses que se'ls diu als alumnes que realment dius Déu-n'hi-do, no? O sigui, pareu de fer preguntes tontes. Això no es pot dir, però per moltes raons, no es pot dir. Primer, perquè és una pobresa de llenguatge horrorosa. Dius, escolta'm, és una pregunta impertinent. En el doble sentit de la paraula, i que se't quedin mirant i aquest què diu ara? No? Pues ho expliques i fas una mica vocabulari. Hi ha preguntes que abans de fer-les cal pensar-les. O sigui, ens hem de fer preguntes. No podem preguntar-li a l'altre. Aquestes amb 15 anys ja no podem llençar el primer que se'ns passa pel cap. Ja convé que ens ho preguntem primer, vale? I després, si no ho sabem, haurem de veure com plantegem la pregunta. Però tot això són didàctiques, són ensenyaments, són formes, però que es fan el propi vincle. Si el que se li diu és que està dient tonteries, o sigui, l'adolescent amb això ja està, ja t'ha atravessat, ja anem malament, ja, això està clar, això és la guerra. Això és una guerra, no?
No sé si funcionarà per professors o per pares, però en aquest minut final. Practicar i matiso fins on vulguis, el col·leguisme, funciona o no?
Depèn del que s'entengui per col·leguisme. Jo crec que el que funciona és el respecte i la comprensió i el no, la no aspiració d'homogeneïtzació.
D'acord. És a dir, cadascú en el lloc que li correspon.
Efectivament, i cadascú és com és, té la seva manera de fer i no ens hi posarem amb això. Ara, la tasca que toca és aquesta, s'ha de complir d'aquesta manera, això sí, però després es respecten diferents opinions, diferents posicionaments, i crec que això no és anar de col·lega, sinó no anar al revés, d'imposició, d'autoritari, perquè aquestes coses no afavoreixen ni els aprenentatges, ni els socials, ni els cognitius.
D'acord, és a dir, no li servirà de gran cosa als pares intentar compartir el mateix llenguatge dels fills en una conversa?
A veure...
Per exemple, fer servir...
el llenguatge dels adolescents. No ho... Bueno, a veure, pot servir com a curiositat, o com a gràcia, però... a part sempre anirà darrere. Perquè
sí,
a part, l'adolescent, poc que pugui, t'encolomarà una paraula.
D'acord.
I quan no, tu li dius, i això què vol dir? Diu, no ho saps.
És a dir, els pares sempre tenen les de perdre en aquesta carrera.
Efectivament, i seran tractats d'ignorants. Diu, és que com pot ser que no sàpigues el que vol dir? Jo què sé,
que sí.
I la rien l'última que han escoltat. Clar, i ells estan a la pàgina en tot això, ells saben i clar, els pares sempre van darrere.
D'acord, o sigui que millor que cadascú es quedi en el seu paper.
Sí, però
el qual però amb no... aquella naturalitat. Sí, exacte, sí, la qual cosa no vol dir que ningú en surti perdent.
Ni que no es pugui interessar. Digues, escolta, quan dieu això, què vol dir? No em ratllis, què és que no em ratllis? No sé, o qualsevol cosa.
Sí,
No, és que no és ben bé això. Ja veuràs que l'adult mai, o els ulls de l'adolescent mai acaba de pescar els matisos de tota la gran varietat que té el vocabulari. Però ja està bé. Ja
suposo
està
que bé. Perquè de la mateixa manera que l'adult pensa que l'adolescent encara li queden moltes coses, doncs almenys l'adolescent ha pensat doncs, que almenys que t'agafi per algun lloc.
Efectivament, és en mirall la cosa.
És en mirall,
sí,
és a dir, recíproc.
Efectivament.
Les armes de cadascú.
Aquí està. Aquest és el camp on l'adolescent és fort, el pare mai arriba a l'alçada.
Doncs deixem que guanyi en algun moment, no?
Clar, exactament. I a més, la intenció de tot aquest llenguatge no és precisament compartir-ho amb els pares, és no ser entesos. O sigui, ser entesos amb els iguals,
sí.
Però no pas ni amb els més petits ni amb els més grans.
D'acord.
És jerga i després ja...
En el fons és aquella mateixa frase que tants grans diuen no, quan siguis gran ja ho entendràs.
Exacte, com soc petit no m'entendràs. O mitjanet, no?
Petit no, però mitjanet com a mínim.
Bueno, i després, molt breu, que en els grups
també
hi ha una espècie de jerga pròpia del grup, és a dir, al·lusions a situacions que fa que els del grup s'entenguin. I un que per més adolescent que sigui, està allà i ve de fora i diu, no entén res de què caram estan parlant. Perquè ja, o sigui, estan recolzat o són al·lusions a situacions viscudes en el grup, no? Aquell dia, no? I fan servir la frase que els va dir un borratxo que li va tirar una pedra, jo què sé.
El que sí.
Les seves aventures.
Allò que va passar un dia que es converteix en una...
Efectivament, en una referència per aquell grup.
El grup és una segona família?
El grup és un lloc d'inclusió on l'adolescent, diríem, rep recolzament i quan s'hi sent integrat li dona una importància que per moments la sent superior a la família.
Això és el que volíem.
Sí, sí? Sí, com a sentiment i com a sensació, sí.
D'acord.
Els pares diuen, és que no t'entenem, diu, sí, però jo ja m'entenc i els meus amics també m'entenen. Diu, ja està, no enteneu... Ja us ho fareu, no? A veure, posat a un nivell així, no sé, sense arribar a cap problemàtica severa ni molt més, però diríem...
Sí, perquè expressat així té una contundència, això, eh?
Sí, però és que per l'adolescent és així.
D'acord.
Per l'adolescent és així.
Després de tants anys que els pares se sentin... No, és que m'entenen ells més que vosaltres.
És que sí, I els pares comencen a veure que en part és veritat, que hi ha una quantitat de coses del fill que no l'entenen i no veuen com pot ser, i clar, si això és percebut com a diferència, bueno, es pot tolerar més bé. Si això és percebut com a equivocació, com a error, com a algo a corregir i rectificar,
no,
en la guerra és el conflicte segur.
10:48, divendres que ve seguirem des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbeig número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres.
Fins divendres.